Pàgina 107. La literatura i els llibres a Ràdio Montblanc, amb l'associació literària L'Escarritx.
Conviene saber que no hay mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel. Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender.
Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar. Conviene saber que no hay corazones inmunes a la madrugada cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar.
Conviene saber que la pasión cuando te amansa aburre un poco. Mejor saberlo antes de embarcar. Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco. Y esa es la distancia más corta a la felicidad.
Benvolguts oients del Pàgina 107 de Ràdio Montblanc. Hem arribat a la majoria d'edat. Avui encarem el programa número 18, la tercera de la tercera temporada. Avui a l'estudi tenim, per una banda, el Pol Civit.
Hola.
A l'Anna Maria Roman.
Hola, bona tarda.
A la Paula del Club de Lectura.
Bona tarda.
El Sergi Olivan està als controls.
Bona tarda a tothom.
I aquí a l'Eduard Contijoc, que ens ve per la revista El Foradat.
Hola, bona tarda a tots, com anem?
Anem molt bé. La que us parla sóc la Judit Caral, sóc de Barberà de la Conca.
Hola, Judit.
I a la línia...
Bona tarda.
I a la línia d'aquí una estoneta tindrem a l'Eva Bonet, que ens parlarà de la revista El Francolí. Per començar parlarem de l'actualitat. I l'actualitat d'aquesta setmana ve... Per Sant Jordi, perquè vam viure gairebé un Sant Jordi normal. L'Anna Maria va anar a prendre el termòmetre del que va passar a les llibreries d'aquí Montblanc i ens ha preparat un àudio de la llibreria La Baldufa. És així, Anna?
Sí, sí.
Doncs anem a escoltar què diu la Teresa.
Bona tarda. Estic a la llibreria La Baldufa amb la Maria Teresa. I et volia preguntar, què tal va anar la Diada de Sant Jordi? Força vendes?
Sí, enguany estem molt contents, més que res perquè com que fa un mes estàvem tan malament en aquest poble, vaig pensar, ui, Sant Jordi no ho podrem fer. Però no, la gent s'ha animat, va fer molt bon dia, i com que hi ha tants llibres i tants autors i tantes novetats, doncs la veritat sí que vam vendre, estem contents.
Has pogut fer una mica de rànquing? Em podries dir, per exemple, de l'1 al 3, quins han sigut els títols més venuts?
A veure, els més venuts ha sigut, com a tot Catalunya, el del Xavier Bosch, La dona de la seva vida, el de l'Oriol Mitjà, A cor obert, del Gerard Quintana, i després també un que és molt bonic, el de la Irene Vallejo, que el té en castellà i en català, L'infinito en un junco, que és un llibre molt recomanat per tots els amants de la literatura.
Perfecte. I d'autors de la Conca, n'has venut forces també? Bueno, ja sabem que...
No tants, perquè no hi ha tants autors tampoc aquí a la Conca que hagin tret novetat, no? Vull dir, la gent ho compra quan surt un de nou. En tenia el del...
El del Josep Civit, potser?
El del Josep Civit, sí, em vaig vendre. Després del Balcells, que també havia tret
sí?
Enguany, també em vaig vendre. Després, no sé, ara no me'n recordo, però bueno, sempre algun així, un sí que els he anat venent.
Sí, perquè els que som d'aquí ens fa il·lusió també,
clar,
no?, promoure
sí, sí.
Els autors d'aquí.
No, i després d'aquí. Saps quin he venut també? Aquell dels masos del Manel Martínez.
Ah, sí?
També. Sí.
Veus? És que és interessant conèixer
sí.
La nostra zona, no? Bé, doncs, de l'1 al 10, quina valoració donaries al dia aquest?
Dona, jo li dono un 8-9, vull dir, molt bé, estic contenta.
Perfecte, doncs felicitats, Maria Teresa.
Bueno, pues que bé, eh? La Maria Teresa, que diu que li va anar superbé.
Sí, estava molt contenta, perquè és el que diu, després d'on veníem, que pensaves que no podries fer res.
Home, i recordant aquell del juliol passat també, que va
sí.
ser com, no?
Ah,
I,
sí.
I érem, però va ser com una mica griset també, no?
Sí, bueno. Es volia parlar d'aquesta noia, de la Irene Vallejo,
sí.
I com que parlem també de revistes avui, doncs a la revista Núvol, que és la digital de cultura del grup Ara, van fer l'especial de Sant Jordi i aquí Sorella comença, aquesta revista comença com amb una introducció que fa ella, que es titula El virus de la lectura, i diu: la lectura és l'ebullició de les nostres neurones, un Big Bang lluminós en el recinte de la nostra ment. La Irene Vallejo és filòloga i escriptora espanyola i amb el seu llibre Infinito en un junco ha guanyat el Premi Nacional d'Assaig de Lletres Espanyoles de l'any 2020. I ella també va ser l'encarregada de fer el pregó de lectura al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. I es veu que sí, que ha tingut molt d'èxit.
Recordo que fa un parell de mesos l'Emi de la Baldufa ens va recomanar
el Requesens,
sí. Ens va recomanar justament aquest llibre que el llegíssim.
Veus?
També hi vas anar, oi?
Sí,
l'Emi
m'ha fet arribar aquesta informació. Ella, com a llibres més venuts, m'ha dit el del Xavier Bosch, La dona de la seva vida, Paraules d'Arcadi, de l'Arcadi Oliveres, i A cor obert, d'Oriol Mitjà.
Uh-huh.
I llavors també m'ha dit que ha venut molt el de L'armadura del rei.
Ah, sí? Quin sí. és aquest, L'armadura del rei?
Aquest és un llibre que han fet entre tres autors, l'Albert Calatrava, Eider Hurtado i Ana Pardo,
uh-huh.
i és de l'escàndol del rei emèrit Joan Carlos.
Ah, d'acord.
Joan Carlos I.
Ah, així no és medieval, eh?
No, però l'armadura...
No tinc de clar, això.
L'armadura representa que és Franco, no? Que li va deixar... Sí, és una mica així, no? I diu que en tenia pocs que n'hagués venut més, veus?
Bueno, mira.
Sí.
Està calentit el tema, eh?
Sí.
Home, a Abu Dhabi deu fer bo. Molt bé.
I després, si voleu, que ens introduïm ja amb el tema de les revistes.
Vale.
Els hi vaig preguntar també quines revistes tenien i si en venien moltes. També tinc un àudio de la Baldufa.
Molt bé, anem a escoltar-lo.
Bé, i aprofitant que estic amb la Maria Teresa i el programa de ràdio d'aquesta setmana parlarem de la revista, que és una altra manera de llegir, més lleugera potser, li preguntaré quines són les revistes que ella ven aquí.
Bé, les revistes se'n venen moltes, no? Però així que tinguin una mica de nivell cultural per entendre'ns.
Exacte.
Es ven molt el Sapiens, es ven d'aquí de la Conca, d'aquí Montblanc, el Foradot, i també aquella que és de la Conca, Cultura i Paisatge. Aquestes potser són les que venem més.
I la del Foradot, concretament, surt cada quan?
La del Foradot surt cada 2 mesos, i llavors... hi ha una sèrie de gent que ja hi col·labora fixa i després doncs, també hi ha entrevistes, hi ha un documental d'un tema en concret, vull dir, està bé, el Foradot és bonica. Hi ha bastanta gent que també és subscriptora, però segons el tema es ven més o es ven menys.
Exacte. Ara t'anava a preguntar, que segons el tema en deus vendre
sí,
més que,
sí.
que segons quin
sí.
altre tema.
Sí, sí.
I normalment quina tirada té? Quantes no pots vendre?
Ui, jo com a molt potser en venc 25 o 30, com a molt, eh?
Bueno.
Ara no sé jo quants subscriptors tenen.
Ah,
Déu, això haurem esclar. De preguntar-ho a l'Eduard.
Esclar, això li sí. preguntarem a l'Eduard. I la revista Francolí de l'Espluga la tens?
No,
no. No te la demana cap client?
No.
Va.
És que normalment a vegades si algú li interessa una ja es fa subscriptor.
Ah, esclar.
Sí.
Esclar. Bé, doncs fins aquí. Gràcies, Maria Teresa.
D'acord, a tu.
Adéu.
Adéu.
Doncs ja sabem, li vam dir, doncs bé, ho preguntarem a l'Eduard, no?
Sí, sí.
I bueno, la Emi de la llibreria Requesens també té la del Foradot
sí.
i Cultura i Paisatge.
Les mateixes.
Sí.
aquí a Montblanc no, sí, no agafen el francolí perquè és molt a la vora, potser també poden arribar-se a comprar-la directament, clar, a l'Índex, que és la llibreria que hi ha a l'Espluga. A veure, el Foradot l'any 2000 es va crear.
Sí, senyor, aquí present.
Primer estava el Josep Maria Contijoc com a director i l'any 2016, si no vaig malament,
pues bé,
passa a ser dirigida per a tu. Suposo que bueno, hi havia com un trasllat de família? O...
No, no, va ser un fet independent i casual. De fet, el Josep Maria Contijoc, que és el meu oncle,
sí,
ell va decidir que deixava perquè, bueno, està gran, ell es va traslladar a viure per qüestions de salut fora de Montblanc, i va buscar, i és complicat, i això jo també ho estic veient a dia d'avui, va buscar un relleu. La revista en aquell moment inclús es va plantejar si es tancava, perquè no hi havia una continuïtat. Jo llavors, que estava fent bastanta tasca cultural i fent el que l'alcalde de Montblanc a vegades diu d'agitació cultural de Montblanc, diverses persones de la vila em van plantejar el fet d'agafar-ho. Però el meu oncle, en aquest sentit, molt, molt, molt honestament, no m'ho va plantejar perquè no et faré aquesta gambarrada, sinó que em vaig deixar enganyar per altres persones. I passat, ja va ser 3 o 4 mesos entre l'última revista, vam reprendre, diguem-ne, la maquinària i m'hi vaig posar. Però gosaria dir que, aviam, sí que el meu oncle i jo compartim que som tots dos uns lletraferits i uns amants de la història de Montblanc, però diria que va ser purament casual el fet de que tinguem el mateix cognom els dos que hem portat la revista.
És històrica? Diries que el contingut és més aviat d'història?
No, diria que és un dels seus continguts.
És un dels seus?
És a dir, el denominador comú de la revista és bàsicament...
És una revista generalista. Què vol Tampoc, dir exactament aviam, generalista?
Generalista, o si més no, jo ho entenc com qualsevol contingut generalista al voltant de Montblanc i la Conca de Barberà hi té cabuda. Sí que és cert que per la sensibilitat dels lectors hi ha bastant de contingut històric, però també hi ha bastant de contingut del que passa al dia a dia de Montblanc, d'arquitectura, de patrimoni, de les gens de Montblanc. Però és clar, és una revista que té una mica vocació, està potser a cavall entre la immediatesa de les notícies d'un nova conca, que són coses que passen cada 15 dies, o, diguem-ne, el repòs dels documents que acaben a l'arxiu comarcal, per dir-ho així. És a dir, són coses que demanen una mica més de temps de repòs, però que a partir d'aquí qualsevol cosa, defugint la polèmica, defugint en general la política del dia a dia, que genera polèmiques i que no és el que busquem, però qualsevol cosa que interessi els montblanquins hi té cabuda. Sí que és cert que hi ha un, potser perquè en aquest sentit a mi m'estira molt i jo hi tinc una presència destacada amb la selecció de continguts, hi ha un pes potser una mica més elevat en temes d'història, però ni molt menys volem que sigui el caire que defineixi la revista.
L'altre costat de la línia tenim l'Eva Bonet, que l'Eva Bonet porta la revista El Francolí. I bueno, la intenció és que l'Eva avui estés aquí amb nosaltres a l'estudi i que tinguéssim entre tots un debat sobre la revista en paper, com sobreviu en el món digital. Però per coses que no venen al cas, per la família, pues està a l'Espluga, ens escolta des d'allà i la tenim a la línia. Abans de posar-la amb ella, li podem posar un tall de veu que li ha fet algú especial?
Que vas fent, no?
Ah, molt bé, em sembla molt bé. Pues mira, justament del programa de ràdio et parlava perquè bueno, estem plantejant-nos dimecres de fer un programa de ràdio que parli sobre les revistes locals. I hem convocat a la Eva Bonet, que de fet et vaig demanar el telèfon a tu d'ella, i era perquè ens parlés de la revista El Francolí. I he intentat trobar-la en paper, no sé com ho faré, perquè a l'índex s'ha esgotat.
Es
veu que aquesta...
A tornar-te les puc deixar totes, la que vulguis. L'última, la del número 400, la que vulguis.
Per què? Que n'hi ha alguna d'especial que dius la del número 400?
Sí, vam fer una d'especial, diguem, amb el número 400.
Ah, molt bé. Així, la revista ja té més de 400 números? Déu-n'hi-do.
Sí. En aquest moment, a veure que agafo l'última que la tinc per aquí, la del mes de març, perdona. és la 406, per tant, és recent, diguem, el 400, no? Però aquesta, és del març, no, la del març, perquè només és mensual,
sí.
I el número, és el número 406.
Doncs mira, aquest dimecres tindrem a l'Eva Bonet. Li vols donar algun missatge per ella que es pugui sentir per la ràdio?
Sí, i tant. A l'Eva, en aquest moment i sobre el francolí, només se la pot felicitar perquè la penya que fa és extraordinària, perquè, esclar, coordinar una revista cada mes i maquetar-la i imprimir-la i tot plegat, tot i que té una màquina molt bona, però, esclar, la bona és ella, no la màquina. La bona és ella, que és la que fa la feina, doncs, d'empaitar la gent que escriu, de coordinar-ho tot i, bueno...
Acostumen a escriure sempre les mateixes persones, Josep Maria, o cada revista és diferent?
Bueno, hi ha una sèrie de noms que d'alguna manera han anat canviant molt al llarg dels anys.
Sí, clar, 400 números donen per molt.
Sí, perquè això va des del febrer del 83.
Uh-huh.
Per tant, han canviat moltíssims. Evidentment, jo hi he escrit sempre, però també he tingut alguns lapsos d'uns mesos en els quals no hi he escrit. Però, vull
sí.
Bueno. Sí, en general sí que és la mateixa, gent, vull dir, el Josep Vallverdú, l'Andreu Morta, jo mateix, etc. Vull dir, hi ha gent que... Perdona.
No passa res, tranquil.
Pregunti.
Bueno, només era això, per saber sobre aquesta revista, què me'n podies dir, ja m'has dit que fan... que és el número 406, el que s'ha fet, que sembla que és una cosa molt reeixida. He vist que és del casal, o almenys ho he trobat a la web del casal i no pas a la web de l'Ajuntament. No és una iniciativa municipal, tot i que hi col·labori.
La revista es funde o es reprèn, perquè el Francolí havia publicat el 1921 o el 1926, que la va censurar i tancar Primo de Rivera.
Oh.
Però quan la vam recuperar l'any 83, jo era president i la vaig voler recuperar, doncs, bueno, ja havíem fet alguns intents de revistes d'alguna altra manera, però ja em vaig decidir perquè fos el Francolí i des de llavors que va, diguem, no? No sé, vull dir, és del casal. No és una revista de l'Ajuntament.
Vale. Per tant, l'opinió és més lliure.
Sí, és clar, l'opinió és lliure.
No es veu condicionada perquè al darrere hi hagi una administració local que li interessi posar-hi els temes.
Hi ha vegades que ens barallem amb l'Ajuntament, sobretot els primers anys, anava més torrat, ara està més tranquil, això.
Bueno, també la situació que es viu ara, doncs tothom fa més pinya que no pas potser en ocasions
anteriors. Sí, és diferent.
En què...
No és el mateix que els anys 80, això, evidentment.
Bueno, tot ha evolucionat, no? I ara ja potser ja...
Hi ha algunes seccions fixes, una que fa el Jordi Roca, que és Biografies Espluïnes, i que em porta més de 100 de publicades.
Molt bé.
Una que fa jo d'ara fa 100 anys, i aquesta és l'única que faig en aquest moment, salvant alguna vegada alguna opinió a la bústia, etc.
Molt bé.
Poca cosa.
Molt bé, doncs...
Salut.
Pues res, pues si et vols acomiadar de l'Eva enviant-li un missatge d'ànims...
Sap que me l'estimo molt i que la felicito sempre, i si alguna vegada té algun error, després l'haig de demanar disculpes, però si alguna vegada té algun error, llavors la renyo i em diu, sort que també em diu que feia bé, perquè si no m'enfadaria. Ens estimem molt amb l'Eva, vull dir, no hi ha cap problema. I portem alguna de les coses, les portem. Ella quan té un dubte em truca, em pregunta, vull dir, jo encantat de la vida de ser útil.
Doncs nosaltres,
molt bé.
Doncs nosaltres també encantats que ens ajudis, Josep Maria. Per això et demanàvem ajuda.
Bueno, Eva, doncs ja veus el que pensa en Josep Maria Vallès de tu. Està content?
Sí, sí. Hola, molt bona tarda a tothom.
Bona tarda.
Sí, jo també estic molt contenta amb ell, m'ajuda moltíssim amb tot el que li demano.
Déu-n'hi-do, Eva, una revista cada mes.
Cada mes.
Cada mes. Això...
Sí, sí. Ara ja potser sí? No tant, perquè ja m'hi he habituat,
sí.
Però al principi de tot, quan me van passar aquesta feina tan feixuga, a casa em dèiem que era un part. Cada mes tenia el part de fer el francolí, sí, perquè és això, ara ja m'hi he habituat, ja se me fa més fàcil. Ja he agafat una metodologia...
Una dinàmica.
Que se me fa... Sí. Uh-huh. I m'hi poso molt d'hora a treballar, o sigui, al principi de mes. Nosaltres el traiem, o sigui, al final de mes, jo és quan tinc més feina.
Està molt pautada, està estructurada, no?
Sí.
Hi ha temes fixos. Llavors, que surten cada mes.
Sí, llavors tots aquests temes que surten cada mes, que, sí, no, que són atemporals, uh-huh, jo ja els demano bastant aviat, perquè així jo ja puc anar avançant, perquè clar, abans... Era el part de cada mes, sí.
Pues vam anar a buscar la revista L'Índex, de fet hi va anar la meva companya de feina, la Gesamí, que havíem ficat un... Bueno, havíem gravat un petit tall, però és igual, ja us ho dic de veu. No vam trobar-la, s'havia exhaurit, perquè es veu que es parlava d'un renom de, sí, Cal Gustos.
De Cal Gustos. És una família molt gran, molt extensa, l'Espluga. Sí,
una,
sí,
família molt gran, molt extensa, els hi feia gràcia de tenir el número i van exhaurir tot el que hi havia a la impremta, bueno, a la llibreria.
Sí, a la llibreria. Sí, de fet els hi he portat dos vegades més. Sí. O sigui, m'han trucat dos vegades més.
Explica'ns això del renom. Per què es diu Cal Gustos?
Cal Gustos era perquè, ara no me'n recordo quina època, va ser un dels rebesavis dels que hi ha ara, suposo, tenia una nòvia i va renyir amb ella i llavors anava a agafar una altra que era més lletja i tothom li deia... Com
no era tan guapa, diguem,
pobra. Sí, exacte, no era tan guapa,
no era tan guapa com la primera.
Sí, diguem, políticament correcte. I llavors ell deia, escolta, diu, això és qüestió de gustos, i els va quedar Cal Gustos, perquè es va casar...
Amb això, Eva, tens una cosa en comú amb l'Eduard, perquè l'Eduard també parla en el seu llibre de Cal Perleta. Per què es diu Cal Perleta, Eduard?
Cal Perleta és la família Casanovas, que és la família de la meva àvia paterna. Uh-huh. Diu la tradició que el meu rebesavi, quan parlava de la seva dona, o sigui, es reunien normalment al cafè de Cal Isidro, que és el palau de... a la plaça Major, d'acord, al palau de la casa d'Esclergues, i és que en el moment en què havia de marxar, anava cap a casa, deia, però per què marxes? Diu, me'n vaig a veure la meva Perleta. La Perleta era la seva dona. Ah. Es veu que tenia més d'una Perleta, però l'oficial era la Perleta que va donar nom a la casa.
Molt bé.
Hi ha aquí una cosa en comú, els renoms de les cases, que potser tu hauries de plantejar de fer un foradot en renoms de cases.
Va haver-hi una iniciativa fa anys, amb el foradot de recollir els renoms. Això s'havia fet fa anys també, però ja va quedar més obsolet amb la revista L'Espillera, que una revista que hi havia aquí en els 80, i es va tornar a fer i es va demanar la participació del públic, dels lectors, que diguessin els renoms que coneixien. Sí. Però jo no sé si a l'Eva li passa el mateix que em passa a mi, i és que a la gent li encanta llegir, li encanta descobrir, però el de participar ho porten molt malament. Al final som els 4 o 5 lletres ferits, però estirar de la gent a mi em costa moltíssim.
No, s'ha d'anar molt al darrere de la gent, molt. Això és el que em trobo jo, molt. Però bueno, jo com que sóc pesadeta, doncs ho vaig fent, encara, perquè penso que aquesta secció dona molta vida, és
dona
molt bonica.
S'ha acabat i tot?
Sí, molt. Sí, i a part, també demano fotografies antigues de la família, mm-hmm, i si la família tenia alguna botiga antiga a l'Espluga, doncs encara els fa molta més gràcia a la gent perquè recorden la botiga, això, claro, no?, una fruiteria... Sí. Antiga, sí. Pues, hi poso també, al principi aquesta secció, quan la vaig començar a fer, sí, era res, quatre ratlles, però llavors la vam anar ampliant, i ara hi ha moments que ho he d'aturar perquè si no ocuparíem
tota
una pàgina
revista.
I mitja. Sí. Sí, perquè és bonica, la veritat és que és molt bonica.
La teva revista, potser a diferència de la del Eduard, potser és una mica més costumista, és més... del tu a tu, és més diària, suposo que per això s'emet cada mes.
Sí, a veure, jo no me'n recordo massa del foradot perquè...
Fas malament, te l'has de llegir, ja te'l faré arribar, no pateixis.
No, t'explico, Eduard, perquè me'l llegia quan anava al dentista, però ara als dentistes no hi ha revistes.
Ah, pensava que anava a dir que ja no tens problemes de dents.
No, als dentistes no hi ha revistes, llavors no la fullejo, però sí que és veritat que ens l'hauríem d'intercanviar.
Sí.
Perquè, o almenys en format digital, jo la tinc en format digital, no sé vosaltres.
No, nosaltres l'anem digitalitzant i l'anem posant al xac premsa, a la web de la Generalitat, però surt ara com ara, surt en paper. De totes maneres, prenc nota del que hem de fer l'intercanvi de revistes i també de reivindicar el col·lectiu de dentistes, que al final també ens dona molta sortida.
Sí. Sí, sí. Doncs no sé, ara m'he despistat i no sé què em preguntaves, Judit.
Si la teva revista és més costumbrista, ara t'he agafat el relleu.
Sí, sí. Nosaltres, tot i que anem... O sigui, des que hi soc jo, potser, al principi no, perquè prou de feina tenia en seguir el llegat que m'havien deixat, no? Ara sí que és cert que anem incorporant coses noves. Però sí, sí, segueixo bastant fidel al que hi havia fins ara. Sí.
Clar, nosaltres amb el forador potser el que també t'has d'ubicar en funció del que tens al costat. Com us comentava, nosaltres aquí a Montblanc també tenim el diari Nova Conca, el setmanari Nova Conca, que en aquest sentit copa bastant més aquest punt costumista, aquest del dia a dia, d'aquestes coses, i nosaltres hem mirat de situar-nos amb una cadència, això, bimestral, però amb un tipus de notícies menys, diguem-ne, d'actualitat. Jo recordo, per exemple, fa uns mesos em contactava una noia molt, molt maca d'aquí de Montblanc, que es diu la Montse Estrella, que és la que està fomentant tot el tema de la cura dels animals, de l'acolliment dels animals, i em deia, escolta, em podríem posar una pàgina amb els gats que es poden adoptar? Dic, el problema és que amb la cadència que té la revista, la foto aquella del cadallet que em poses, quan surti la revista aquell cadallet ja serà adult. Vull dir que són notícies d'una maduració més lenta, però que preveuen també, diguem-ne, una menor caducitat, amb la qual possiblement hi ha menys aquest punt costumbrista, però hi ha més un punt, diguem-ne, més de reflexió, més de llarg termini, amb la qual comparar-les no és just, evidentment no és una qüestió de justícia, és una qüestió que tampoc és lògic, perquè són, jo entenc que pel Foradot i el Francolí són revistes que busquen segments diferents de l'audiència.
Bueno, jo suposo que al ser una revista de poble, no? Una revista comarcal, jo em sembla que, però més o menys, la gent la compra pel mateix objectiu, no? Per tenir una mica la història, no? Jo no sé si passa a Montblanc, a l'Espluga, la gent que és fidel al Francolí, a la revista, se'ls enquaderna cada any. Cada any té els 11 exemplars cada any. Se'ls enquaderna, llavors tenen sempre la història, no? De l'Espluga, enquadernada.
Llàstima que no has vingut, Eva, perquè tenim la prova fefaent de que la gent s'enquaderna totes les revistes, perquè el Joan Marc, no sé si el coneixes,
sí?
El Joan Marc.
Sí, i tant, i tant.
És fill de Barberà. I li vaig dir, hem anat a la botiga, no hem trobat ni una revista. Ah, no pateixis, xiqueta, jo ja vinc a Barberà. Va vindre l'Ajuntament i em va deixar tres revistes del Francolí i enquadernat el primer any de nascuda de la revista.
Sí. Vull dir que és veritat. Sí, hi ha aquest costum, i com que fa tants anys, és això, no? Escolta, la Coral Espluguina, quin any va fer el concert de no sé què? Doncs es busca, almenys a casa meva tota la vida s'ha fet així. Sí.
Jo també en trobo amb això, i estic completament d'acord, és a dir, al final és un punt de referència per buscar la història. Amb el cas del Forador, que a més periòdicament es va publicant, es va digitalitzant i es va posant a la web d'arxius en línia de la Generalitat, hi ha moltes vegades que a mi se m'adreça gent, escolta, m'interessaria saber la història de tal, és qual. Ho busques amb el buscador i et trobes l'article que amb el Foradot, de número tal, de l'any qual va sortir un article que va publicar no sé qui sobre aquesta temàtica. I és una manera, diguem-ne, de tenir aquest registre històric de tot el que passa, de les diferents visions, i també és una cosa que a mi em guia a l'hora de veure quins continguts posem, no només la història, sinó aquelles coses que ens interessa deixar reflectides. I això és important que quedi aquí, perquè algú en el seu moment voldrà consultar-ho i és bo que quedi, que romangui.
Exacte. Sí, és la història. Jo us he de dir que jo, quan me van passar el tema del Francolí, el Francolí perdia molts diners, com que és d'una entitat privada, que és el casal de l'Espluga de Francolí, es perdien molts diners a l'any, costava moltíssim de fer...
La revista perdia diners? Ens estàs dient
molts,
això?
Molts, és molt car.
Són projectes difícils,
però el casal no forma part del grup Gallina Blanca i això ho té
com no, però una no, cosa, no, no, una no, cosa no, és que t'injectin no. capital, que no sé si és el cas, i l'altra és que sigui rendible.
No, aquesta gent no els interessa que hi hagi alguna cosa que perdi, no ens, bé, si ens entenem.
No, però sí, però sí, el grup Gallina Blanca, o sigui, el grup de la Fundació Carulla ara és el museu. El casal ara no té res a veure amb la Fundació Carulla. Llavors nosaltres tenim els ingressos que tenim i tenim això, els diners, no? Que tenim el Francolí...
Jo no cobreix despeses ni de dir
no, ara sí. Ah. Ara sí, ara no ens podem queixar, eh? Vale. Però quan me van passar a mi el Francolí, a part de que sortia molt tard, perquè és molt difícil cada mes haver d'estar al peu del canó i bueno, és una feina molt feixuga, doncs es perdien diners. A part de que és això, que sortia molt tard, no se'n venien tants exemplars perquè no tenia tant d'interès. Llavors jo em vaig plantejar tancar el Francolí, després de... devia fer 30 anys que es feia, Després de 30 anys me vaig plantejar tancar-lo perquè no podíem continuar d'aquesta manera. Llavors vaig anar a parlar amb algun historiador esplugui, com el Josep Maria, el Jordi Roca, i em van dir que en la mesura del que es pogués, això s'havia de continuar endavant. I sí, m'ho vaig prendre com un projecte personal, doncs, perquè em van explicar això, no? Que històricament tot el que queda escrit, històricament és superenriquidor pel poble que té aquest llegat, no? I sí, m'ho vaig prendre seriosament i llavors doncs, ens hi vam posar. I vaig fer cursos així accelerats de maquetació i de disseny gràfic. Clar, jo no en tenia ni idea de disseny gràfic, ni maquetacions de revistes, ni res. Aquest va ser el primer pas.
Amb això, sí, perquè veus una revista molt... i dius, això és molt senzill, això ho faig jo amb el Word, i no, eh? Hi ha molta feina darrere, però molta, molta.
Sí, moltíssima, moltíssima. Llavors ja feia la feina de direcció i de maquetació. Llavors, què ens passava? Que ho enviàvem a una impremta, però la impremta, què passa? Que aquesta feina va al darrere de les altres, no? O sigui, primer...
Quan arriba, no?
Sí, exacte. Llavors, ens tardava molt, era molt, molt car, era molt costós també, i llavors vam fer números un dia i vam dir, ens comprem una impressora industrial, una impressora...
Carai.
Impressora, sí, i ens vam comprar, el Casal de l'Espluga es va comprar l'impressora. Total, que d'això va ser el maig del 2017, i ja la tenim amortitzada, només fent una revista mensual la tenim amortitzada. I el que passa, què passa aquí, però, que la Eva Bonet, que feia de directora, fa de maquetadora i d'impressora, o sigui, clar, és el triple de feina.
Poses la grapa i tot.
No, la grapa me la posa la màquina, perquè la vaig tenir
una...
Sí, que m'ho fes el màxim que em pogués fer. Però a mi m'encanta aquesta feina. Estic entusiasmada amb el Francolí, perquè jo no havia fet mai res de tot això relacionat amb les maquetacions, de fet no m'havia cridat mai el tema. I ara m'agrada, m'apassiona molt.
Una mica com nosaltres ahir a la ràdio, eh?
Sí.
Pel cas del Forador la situació és molt similar. Ara fa cosa d'un any i mig, una cosa així, d'haver estat a punt de tancar, perquè no sortien els números, i el Foradot és una revista, com la major part d'aquestes, que parteix de la base de la bona voluntat de tots. Vull dir, aquí no és que no ens hi guanyem la vida, és que hi perdem diners, en el sentit que quan ens hem de fer un desplaçament o qualsevol cosa, es costen, però no hi ha ingressos aquí. És el que es treu dels ingressos de vendre va bàsicament a, pues això, a la impressió i maquetació. I l'editorial amb la que treballàvem fins a un mes i mig, ens va dir, no cobrim despeses, hem de tancar. Bueno, vam veure com ho fèiem, aquí es van mobilitzar les forces vives de Montblanc, i al final vam parlar amb l'imprent de Requesens, amb el Sebastià, i ens vam mirar a la cara i vam dir, escolta'm, ens hi posem o què? I bàsicament les feines que fa l'Eva, aquí les fem entre el Sebastià i jo, i bueno, al final de mes sortim com podem...
Tu edites i ell imprimeix?
Jo edito, ell maqueta.
Ah, maqueta
i imprimeix, clar, ell, el tenir la impremta, evidentment, ja té la infraestructura per fer-ho, però és allò que, acostant-se a la data, ens posem de dir, escolta'm, quan m'envies? T'envio tal dia, vale, doncs encabeixo la feina entre aquest dia, l'imprimeixo, i llavors entre nosaltres i alguns que col·laboren, doncs també es distribueixen les revistes a domicili, es busca la publicitat, però tot és molt casolà i molt de... Però bueno, escolta'm, al final és el que diu ella, és un part, i arriba el moment en què la data, escolta'm, la revista està als quioscs i està camí de les bústies dels subscriptors, i llavors dius, mif, tinc una setmana de descans fins que em posi pel següent
una
número.
Una setmana.
Sí, amb prou feina.
Una setmana.
Bueno, perquè també tenim altres feines, al final també has de fer altres coses, no?
Per això. Clar. Però jo també em permeto una setmana de descans. I després, la setmana següent, m'hi torno a posar.
Percentualment, tu tens moltes més vacances que jo. Perquè tu tens una setmana cada mes i jo tinc una setmana cada dos mesos.
Ah.
Sí, de percentatge jo faig menys vacances.
És veritat,
tota la raó.
Bueno, però tots dos ho tinc.
Sí, però jo tinc
un
part mensual.
Això també és veritat, tampoc competirem. Això.
Que també desgasta això.
Sí, tant.
Bueno, molt bé, si ens voleu dir els plans de futur que teniu, on mantenir-vos directament.
Mira, jo us volia... M'ha cridat l'atenció que la Francolí veig molt de color, no?
Sí.
En canvi, el Foradot És tota en blanc i negre, no?
Tret de les portades.
Tret de les portades. Sí, és curiós. Mira, m'ha cridat l'atenció, només un comentari i ja està.
Bé, jo per una correu històrica, la revista El Forador, si havia canviat el disseny, l'aspecte, això ho va fer quan jo vaig entrar, ara fa 30 números que vaig entrar jo, vam fer el que en diu un restyling, no? Vam canviar tot el disseny, la tipografia, tenia un look and feel molt arcaic. I bueno, vam intentar canviar, modernitzar, però es van mantenir certes coses, i una de les coses era tant el tipus de paper, que fos un paper de qualitat, però el fet de que la portada sí que es volia esmerar i la contraportada que fos amb color llampant, i els continguts, no donar-li tant de pes ni tant amb aquest aspecte, i més amb el contingut. I va ser una decisió que vam decidir mantenir, per raons històriques. Potser algun dia ens ho replantejarem i fem un canvi, però ara com ara mantenim
aquesta. M'agrada, sí, està bé.
Sí, algun... nosaltres... Perdó.
No. Ah, continua, perdona. Sí?
Nosaltres això, nosaltres aquí sí que tenim replantejat el 2023, fem els 40 anys d'història de la segona edició, eh? Ja ha explicat el Josep Maria Vallès que el 1921 o el 26 hi va haver el primer francolí, però que no era del Casal, perquè el Casal no existia, i es va tornar, es va editar la segona edició, que llavors sí que era del Casal, al febrer del 2023. El que volem fer al febrer del 2023, que això no ho havíem explicat a ningú, o sigui, ens ho havíem parlat amb la Junta del Casal i no ho sap massa gent, és fer un canvi de disseny i fer-la tota a color. Això, bueno, és el projecte que tenim. Llavors ara hem de començar a parlar amb alguna persona. Clar, jo he fet cursos de disseny gràfic, però cursos molt elementals. Llavors hem de parlar amb algun dissenyador de revistes.
És que potser necessites algú que t'ajudi, perquè una persona sola a fer-ho tot potser és molt.
El que passa és que llavors, quan comencem a posar més gent, sí que és cert de que les coses s'enlenteixen, potser, no? Llavors, com que els col·laboradors... O sigui, al cap
bueno,
i a la fi, el que faig
tu,
és...
Col·laborador.
Eva, entre tu i jo, que no hi ha ningú que vagi a la teva velocitat.
No.
És aquest el problema.
És per això que he anat fent aquests passos, no?, de posar-ho amb aquest o jo. Doncs ara ens comprem la impressora, perquè si jo he d'anar un dia a imprimir a les 5 de la matinada perquè ha de sortir el dia, jo hi vaig, clar, si ho enviem amb una impremta, això no m'ho faran, no?,
i amb un col·laborador que fa per, diguem-ne, per amor a l'art, tampoc li pots demanar una implicació tan elevada com la que pots tenir tu, està clar?
No, jo això sí que ho tinc clar. Això és la gran joia que tenim al Francolí, i suposo que vosaltres també, els col·laboradors que tenim un premi d'honor de les lletres catalanes, el senyor Vallverdú, tenim historiadors, tenim... o sigui, és això, jo sempre ho dic, o sigui, estarem eternament agraïts perquè ells fan una feina totalment desinteressada.
I és que si no, la revista tampoc no sortiria, tampoc tindria interès.
No, exacte.
És que enriqueix la diversitat de col·laboradors, sí.
Sí, si hagués d'escriure jo tot el que ells me diuen, clar, seria totalment inviable, perquè jo no en tinc idea, jo no sóc historiadora, no sóc lingüista, no sóc tot això, no? Llavors, això, jo sempre els dic que si algun mes no poden fer la col·laboració, no és cap obligació, ells no cobren res, doncs, alabat sigui Déu, i això...
Ja ho trobarem. No, però sí que és veritat, això ho comentàvem, i és que clar, nosaltres tenim una implicació, una involucració, i amb això m'identifico completament amb l'Eva, que fas, bueno, li dediques hores i fas el que vulguis i t'hi poses, i a vegades inclús que jo, a mi com a mínim em posa a vegades la impaciència. Jo dic, escolta, m'interessaria, tu que saps d'aquest tema, em podries fer un article, res, 1.000 paraules, o no, 100 paraules, o tal, el que vulguis, això, com ho pots tenir? Ui, doncs això, el més que bé estic liat, l'altre, dius, el més que bé, dius, però això ho fas en 2 dies, però tu mires des dels teus paràmetres de què tot hi posaries un vespre i t'ho podries. I la gent té el seu ritme i a més té la seva feina i les altres activitats, que tampoc no ho deixa tot per fer allò. I llavors a vegades aquesta impaciència te l'has de passar, sí.
Sí, potser hi ha molta gent que li costa afegir una nova activitat moltes vegades a la seva vida, no pensis.
I que nosaltres tenim, doncs, per les nostres revistes, doncs, una estimació que fa que amb el nostre rànquing de prioritats estigui prou alt, i amb altres persones doncs, tenen altres prioritats a la seva vida, i això sí que t'ho farà, però quan tingui temps, perquè té altres coses que passen a l'avant. I no els hi pots demanar més, tampoc.
Però ara com ara, sí, jo m'ho vaig agafar com un objectiu personal, el Francolí, i és això, i fa 10 anys o 12 anys que és el meu objectiu personal, sí, i sempre estic pensant en la portada, la contraportada, si algú, això que diré, que no se prenguin malament,
que no senti
ningú. Si alguna defunció,
no ens senti ningú.
Si alguna defunció, clar, jo truco a la família dient, escolteu, que voleu posar un article, perquè, clar, també queda per escrit, i com que Francolí se'n va a molta gent que no viu a l'Espluga, gent, espluguins que no viuen a l'Espluga, doncs és l'única manera que aquesta gent se n'entengui de què s'ha mort aquesta persona, que penso que també és interessant, no? Sí, és complicat. Nosaltres això sempre tenim, no?, la revista al cap, i l'altra gent, doncs, bueno, la reben i se la llegeixen o fullegen i poca cosa més.
Segur que tant en tant vas per l'Espluga i et trobes amb gent i una de les frases que més dius és que em faries un article d'alguna cosa, qualsevol cosa que et xerres o comentes, em faries un article d'això. Llavors vas buscant col·laboracions per tot arreu.
Mentre els dos busqueu un article per fer, us emplacem a venir un altre dia. I ara, si us sembla, la Paula ens ha fet un recull històric de les revistes que hi ha hagut a la Conca. Oi que sí?
Bueno, yo en concreto he buscado las revistas que ya habían desaparecido. Sí que, bueno, durante la guerra civil, bueno, la guerra civil y tras la, bueno, con la represión franquista, se liquidaron muchas publicaciones, mantuvieron solo boletines de la Iglesia o adheridos al movimiento. Pero bueno, después muere Franco y aparecieron unas 11 publicaciones. En la década de los 73, en los 85, en los 92. Aún así, desaparecieron 4. En concreto, he encontrado la que has mencionado, la Espitllera,
sí.
Que era de Montblanc, sí. Luego la Anguera de Pira, que comenzó en el 91, acabó en 2003. Vilaver Parla, que era de la Asociación de Vecinos, que comenzó en el 88 y terminó en el 2001. Y también la de Llum, que es de Barberá, que tuvo hasta 95 publicaciones, y sí que me ha gustado que he encontrado que la han digitalizado,
sí,
que en 2014, y bueno, era un poco pues el factor histórico del que hablabais y demás. Y
en aquell moment era necessari que hi haguessin aquestes revistes,
sí,
perquè no hi havia premsa local i era una manera de conèixer la part social que passava en el territori.
Molt bé. Y bueno, así más. Bueno, en concreto quería hablar de La Chipella, que es de Blancafort.
Sí.
Pau seguro que sabe más que yo. Me hace mucha gracia porque es una revista que intenta reivindicar las tradiciones y fiestas populares, pero es de una manera muy, muy irónica. De hecho, aquí pone en el número uno que pretende pues formar un movimiento irónico, humorístico, satírico, guapo, juvenil, chipellístico. Y hace mucha gracia porque el comité de censura, pues lo mencionan aquí, que está formado por 21 despóticas personas, que prohíbe todos los artículos que no hablen de religión y también prohíben todo lo que se hable de divorcio, aborto, comunismo, igualdad, anarquismo, homosexualidad. Y bueno, pues ya desde el principio se ve que es muy irónica.
Va a ser un fracàs.
Aquesta revista estava tot prohibit.
Dos números ja.
Sí.
Dos números ja.
También es lo que decías tú un poco, que hay aceptación, la gente quiere leer, pero sí que plantean aquí mucho lo del cuestionario, de a ver qué os parece, y dicen pues que nadie contesta y que aún así perseveran, pero que van a perseverar, però bueno, que per vagància o falta de costumbre, pues que nadie contesta.
Amb tots els medis, inclús el medi que aquí a Montblanc té bastanta difusió, que és el del No és de Montblanc sinó, que és amb el Facebook, que jo crec que molts de vosaltres, si no tots, hi som, que jo recordo amb els primers temps, tothom que és que voldria que sortissin més continguts de no sé què, jo voldria que sortís tal i qual, posa'ls, o sigui, al final no és un canal de televisió en què dius m'agradaria que em fessin més d'això. Per exemple, la gent li encanta molt participar, que participin i que els altres posen, però el de posar-hi coses ja la gent és molt reàcia. Clar. I amb la revista es passa el mateix, no hi ha ningú que es mulli i tothom demana que voldria coses però no posen.
Sergi, que tenim el Pep Civit potser a la línia, no? Després, més tard, el trucarem per fer la ploma recomanada? Vale.
Tu ja estàs?
Sí, sí, te passo. Sí?
Ah, no, jo que m'he descuidat de d'una notícia que et pertany a tu, Eduard. No, que a la llibreria Requesens, quan els hi vaig preguntar si havien venut autors de la Conca, em van dir que sí, de l'Eduard Contijó, concretament el de la Fàbrica,
sí,
que es veu que ja el tenien i ara pues, l'han venut.
Mira.
I algun de poesia, sense especificar, però bueno, ja està bé.
Ah, molt bé, ja tenim aquí el
ja
Pep.
Tenim aquí el Pep.
Què tal, com va això?
Hola, bona tarda a tothom,
tarda.
A tots i totes.
Bona tarda.
Què tal?
Com esteu?
Farem
tot ploma? Bé?
Què farem avui? Què et ve de gust?
Avui parlar d'un llibre, Consumís pel foc, del Jaume Cabaret, que me l'han recomanat, i jo no l'he llegit, però el recomano també.
Molt bé, doncs si vols començar, t'escoltem.
Ja puc començar avui, ja, secció?
Sí.
Home, sí. Bueno, abans que comencis, Pep, què t'ha semblat el programa d'avui? A mi m'està encantant,
Doncs molt interessant, perquè això és digne de llogi, no? Això és aquest exercici de supervivència de l'Eduard, que, clar, de l'Espuga no conec tant, no?
Sí.
Però de l'Eduard és encomiable, no? Persistir, aconseguir que es persisteixi cap una dot, no sé, però això il·lusiona, no? I a la vegada, no sé, és una feina, jo trobo tant una feina tan ingent que no sé, que la veritat és que no sé què dir-li.
La veritat és gràcies a la voluntat.
Sí.
Us estimo molt,
és veritat.
I sé que l'Eva se sent solidària perquè estic segur que ella també ho serà igual.
Sí.
Jo suposo, Eduard, que va penjar d'un fil, ja ho has comentat, no? Però va penjar d'un fil molt prim, no? Que desapareixés el
corredor. Molt. I si ara no desapareix és perquè al final els quatre bojos que hi estem involucrats ens hem ficat en que això no passi, però és complicat. És complicat perquè econòmicament la viabilitat està sempre pues això, molt justeta i també el fet d'aconseguir continguts interessants que justifiquin també els subscriptors i això no és senzill perquè has d'estirar molta gent, has de posar molta imaginació i no n'hi ha prou en fer hores o posar voluntat, sinó que al final a vegades has de fer una mica de màgia.
Sí, i saps que opino? Que a vegades, ara faré una opinió molt subjectiva, aquest tipus d'iniciatives, aquest tipus de projectes porten de retorns positius, a vegades en porten pocs, i al contrari, o sigui, no t'equivoquis una sola vegada, que et plouen crítiques, no sé si és el teu cas, eh?
Sí, i tant, i mira que la revista té vocació, i això ho heu vist, de fuig la polèmica, com a mínim les polèmiques fàcils, és a dir, i he rebut queixes de gent que ha volgut insertar determinats continguts polèmics, que no és un tema de censura, però és un tema que no entra en la línia editorial, que a més aquesta línia editorial està publicada, quina és la línia editorial del Foradot, i he rebut queixes de persones que tot i així hi han volgut veure visions sesgades o visions partidistes on no hi eren.
Sí, però totes les persones que fan coses reben totes dues bandes, la banda de la gent que està molt agraïda i la banda de la gent que ho troba tot malament.
Sí. Aquest només mira per això, l'altre només mira per això.
En la que ens hi hem d'enfrontar i dir, bueno, mireu, Sí, jo el que faig a mi m'omple i em funciona, doncs endavant. I veus que al darrere hi ha gent que ho agraeix, que està contenta. Doncs millor sempre veure el got mig ple, perquè és que si no, per una persona no faríem res.
Sí.
Tu veus les notícies i hi ha hagut una persona que ha matat... Només ha sigut una, però és aquella la que surt. No diuen quantes persones han ajudat a una altra. No, la notícia és la part dolenta.
Al final, fas la teva feina i, com deia Lluís XVI, i després de mi, el diluvi, saps? Que faci el que vulguin.
Sí. Pep, abans que comencis, saps que el nostre líder de vendes a la paradeta de les Carrits va ser Ceroli, que va vendre 8 poemaris, vas vendre?
Sí, que estic al·lucinant jo.
Ho va patar sí. Una cosa, m'he vist.
Has de signar i dedicatòries, sí, bueno.
Però bueno, Pep Civita la setmana passada va estar enfeinat també, se'n va anar a Guissona, si no m'equivoco, no, Pep?
Sí.
A veure, explica'ns una miqueta com va anar això.
Bé, molt bé, dintre del que és aquests temps que vivim del confinament, va estar la cosa molt bé, hi havia molta gent, tots ben separadets i amb totes les mesures preventives, però aquests actes sempre són molt agradables, perquè vas allà a explicar l'obra, no? Quan pots explicar la pròpia obra, quan et dona el micròfon, és sempre un plaer, sempre és un gran plaer. A més, em vaig retrobar amb el Jordi Pàmies, que és un poeta al que li tinc molt, molt d'afecte, i una gran veneració, perquè considero un dels grans de la poesia catalana.
Ella tu també del té, Pep.
Sí. Ha sigut una tarda rodona, en tots els aspectes.
T'ho mereixes, home.
Moltes gràcies, Sergi. Bueno, felicitats també per aquesta venda de la teva criatura.
Ars Infernum.
Ars Infernum.
Sí.
Ars Infernum, ja ho veureu ja.
I només, i no és només per gent jove, perquè bueno, el teu públic vaig veure que era, bueno, més jove
són
que jo.
Són joves, és extraordinari més jove que jo, la gent però... jove llegeixi poesia.
Que llegeixi.
Sí. Que llegeixi. Sí.
Una... Però la seva poesia sí. No és només per gent jove, perquè jo no. Sóc gran i a mi m'encanta, sempre m'ha agradat. Per mi ets un filòsof i et qüestiones gràcies, moltes coses i això està bé.
Moltes gràcies, Anna Mà.
Bé, què ens en dius d'aquests consumit pel foc de Jaume sí. Cabré?
Anem al gra. Està editat per Proa, sí. És de Jaume Cabré, com dèiem. Ha sortit ara, acabat de treure el forn, de l'abril del 2021. És de tapa dura. No sé si es, no sé si es diu tapa dura o coberta dura. Això l'Eduard, potser.
No ho sé. Ara no estava amb el cas.
El forador és de, topa, de tapa tova, així que no et sabria dir.
Tapa dura, doncs, tapa dura.
Tapa dura.
Llavors, també, un altre dubte que tinc és 183 pàgines, té, numerades, què és, pàgines o fulls?
Si estan numerades, són pàgines.
Sí, sí.
Cada full, pàgines, cada full no? Són dues,
o sigui,
pàgines.
Una pàgina té dos fulls.
No, un full té dues pàgines.
Ah, això, això.
Ah, o sigui, doncs aquí hi ha 183... fulls.
Un
full té dos pàgines, sí. Ens diu que hi ha 103 fulls.
Sí, llavors també lletres grans que són ben espaiadetes i molt llegibles. O sigui, és un llibre d'entrada editat per Proa, molt, molt, molt agradable de vista, de tacte i de lectura d'aquella que m'agrada, no? De la, que és la lletra aquesta que es pot llegir bé. Llavors el protagonista és un tal Ismael, es fa 5 cèntims a la contracoberta, no? Que té una infància amb dificultats, aconsegueix estudiar. És una novel·la d'aquelles que a mi m'agradarà, segur, perquè és de suspens, és un thriller, i té dues trobades atzaroses. Es troba amb una antiga amiga, amb una antiga veïna, igual sent íntima, però al cap d'una estona arriba una trobada amb l'exconsergia de l'institut on treballa, que aquesta trobada li el porta cap a una situació límit, diu el Cabré, no? De conseqüències aterridores, imagineu-se. I llavors, a partir d'aquí, són uns personatges amb moltes llums i ombres, i es veu que la novel·la, que és el que m'agrada a mi, diu que té uns girs argumentals espectaculars, o sigui, que porta cap a un lloc, que et porta per on vol. I a mi això m'agrada, el suspens aquest m'agrada. O sigui, segur que serà una lectura molt plantera. I va fer gràcia que va dir el Cabré, explica que, i m'agrada molt això, dels novel·listes, que és una història que va avançar que no escrivia amb un guió molt preestablert. Que a mesura que anava escrivint, els personatges d'alguna manera agafaven vida pròpia i alguns anaven creixent i els altres pràcticament quedaven... Això m'agrada, no? Vull dir, allò tan quadrucat del guió, no? M'agrada que l'escriptor aquest d'alguna manera llavors fa la novel·la més viva, no? I del Cabré, suposo que ja ho sabeu, no? El Cabré va ser molt conegut per aquella novel·la que fa 10 anys, que és el Jo confesso, no? Del 2011.
Sí.
O sigui, s'ha passat 10 anys sense publicar i ho diu molt clarament, també m'agrada això que diu, quan ets jove tens pressa per publicar, necessites treure amb lletra impresa, no? Però quan te fas aquest any ja te'n dones compte de que l'important no és publicar, això que quan publiquis sigui una obra que d'alguna manera que no tingui alt i baixos, no? Que la trajectòria sempre assumi i mai resti.
Que estiguis content del que has publicat.
Exactament, que no t'ho puguis retreure al cap d'uns anys, no? I per això aquest gran espai. Entre mig sí que ha publicat, jo crec que ha publicat altres coses, no ho recordo, però em sembla que ha publicat...
És un llibre bastant, bastant extens, és molt...
Sí, sí. I tenim, Sergi, no tenim que ens agrada molt sempre posar la veu de l'autor?
Doncs sí, tinc aquí un vídeo de Canal Terrassa que parla d'aquest llibre. Anem a escoltar-lo, va.
A Consumits pel foc s'entrecreuen dos relats, un de principal protagonitzat per un home que es troba per atzar embolicat en una trama perillosa i un de secundari però important a la història, en el qual el protagonista és un godall, un cadell de senglar. De fet, segons ha explicat Jaume Cabré, la idea de la novel·la parteix de la història de l'animal.
De tant en tant et trobes amb personatges com aquest, que segons com no és que faci ombra el que podria ser el protagonista oficial, però sí que té una presència que és molt important.
Jaume Cabré portava 10 anys sense publicar una novel·la des de Jo confesso, tot i que sí que se n'havien editat assajos i relats curts. De l'edició català se n'han fet 25.000 llibres i s'ha traduït a 9 idiomes, entre ells el castellà.
Doncs mira, aquí hi ha l'autor parlant, no?
Sí, sí, doncs la recomanació. No l'ha llegit ningú d'aquí a l'estudi?
Jo no, la veritat és que no.
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 Però, okay. Però segur que et farem cas, Pep.
Així m'agrada, home, que s'incentivi la lectura, sí, sí. O sigui, però ni en perspectiva tampoc la tenia aquesta, tampoc, no, de moment?
No sabia que havia tret novel·la. Que sí, mirat. Sí. No sabia. No, però sort que tenim el Pàgina Sense per assabentar-nos d'aquestes coses, també.
Claro. I la comentarem.
I la del Bosch, l'ha llegit algú ja, la del Bosch?
No, l'he llegit.
Sí. La dona de la meva vida?
No,
mira, és
veritat. Tampoc.
Tampoc ningú. Aquí hi ha hagut alguna que s'ha donat per al·ludida, eh, Pep?
Ah, bé, Pep. Ja m'agrada, sí, sí.
Eduard, vols dir-nos alguna cosa? Hi ha algun plan de futur en quant a publicacions?
Sí, bueno, abans a micro tancat ho comentàvem, que estic pendent de volia haver-lo tret per Sant Jordi, treure el proper llibre meu, que és el quiosc de Sant Francesc.
El quiosc de Sant Francesc és
la novel·la, diguem-ne, de la història de la meva família. És independent de les anteriors, però passa en un període molt curiós, que és des del 14 d'abril del 31, quan comença la Segona República, fins al l'alçament nacional. És a dir, els períodes com es van viure des d'aquí, de Montblanc. És una novel·la que tothom sempre em va dir: aquest tema no el toquis, aquest període, dius, hi haurà gent que no...
És un tema de silencis, no?
Sí, inclús alguna persona que ja l'ha llegit, perquè he demanat amb algunes persones que això, m'han dit: però com tens nassos de publicar això? I he pensat,
bueno, jo crec que
anem a sacudir una mica, anem a sacudir una mica consciència.
De tant en tant toca, i tant.
Sí, home, sí, jo crec que ja toca fer una cosa d'aquestes. Sí. I...
Encara hem d'anar tenint por.
Sí.
Però sí que és cert que s'esmenten noms, famílies, persones, fets, contrastats, però que no s'han divulgat massa, doncs, perquè, home, encara pot ferir una mica susceptibilitats, però he pensat, bueno,
però és la realitat,
anem a fer-ho. I sí, d'aquí unes setmanes espero que el llibre ja estigui...
Doncs ho esperem tots, doncs.
Us ho vindré a explicar.
Ens queda molt poquet per acabar el programa. Pep, ens vols dir alguna coseta més?
No, que la setmana que ve tornarem a Ploma Recomanada una altra vegada.
Molt bé, la setmana que ve tornarem amb Ploma Recomanada. Ja veurem com farem el programa, perquè aquí el nostre noi
el dimecres que ve no hi soc, i ara segurament serà un d'aquests pregravats. Que fa temps que no els fem, eh?
Sí.
Ens agrada això del directe.
Ens agrada més el directe, perquè és més espontani, és més... És una pena que no estigués aquí l'Eva Bonet per copsar, no? Per veure la cara, per veure l'expressió, perquè, bueno,
no, molt interessant, aquesta conversa sobre la revista, sobre l'estat de la revista, sobre la tradició també de revistes que hi ha hagut aquí a la Conca.
Jo crec que hi hem de tornar.
Aquest programa...
Hem de sortir el Podall, que no l'hem anomenat per a res, i d'altres que s'han quedat al tinter. Hi ha el Florenci, que ens ha fet una nota de veu, que sortirà en un programa posterior, el Florenci de la revista Llum de Barberà. I bueno, fins aquí aquest Pàgina Sense.
Adéu a tothom i moltes gràcies.
Adéu, bona tarda.
Adéu,
salut.
Adéu, Pep.
La literatura a Ràdio Montblanc. Al 107 FM ens aturem a la pàgina 107.